Escoltes A mig matí.
I A mig matí, sintonia d'opinions. Espai que encetem un dilluns més aquí a les zones de Roda de Barà Ràdio. Així que saludem els nostres tertulians. Lourdes Auquer, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Octavi Formatxer, benvingut, bon dia.
Bon dia a tothom.
Antoni Puig, bon dia.
Bon dia, si la pluja ens ho permet, eh?
Home, de moment tenim una petita treva.
Sí, però ja veus quines són els resultats, eh?
Sí, sí, sí.
Avui no parlarem
gaire. Malament. It's my crime. Doncs vinga, comencem aquest Opinions i hem de començar doncs, precisament parlant de les destrosses, no? Podem dir, del Leslie.
Sí, noi, sí. No hi estàvem acostumats, aquí, eh? No. Això dels huracans ens semblava que només passava al Carib o
a Àsia. Sí, però ja van venint cap aquí, eh?
És el primer huracà seriós que toca la península Ibèrica, eh?
Mare meva.
I això sí que és un indici claríssim de canvi climàtic, eh? Perquè hi ha l'anticiclón de les Açores, que en teoria els ha parat sempre. Però l'anticiclón de les Açores està retirat i ara els huracans es passegen per la costa americana i venen cap a Europa.
Mm-hmm. Mare meva.
Sí, sí. Bueno, sí, sí. Però prèviament ja va haver el de Mallorca. El de Mallorca no era el Leslie. A Mallorca va ser la
gota
la
freda.
Sí, anterior.
Sí, a veure, que tots aquests fenòmens, normalment a la tardor, al setembre, octubre, sempre fa jo de tota la vida que ho estic veient. El que passa que amb el canvi climàtic sembla que el tema s'agreuja. O sigui, és clar, és més greu ara. Aquests aiguats, sí, eren forts, hi van haver riuades, com jo recordo la del 62 a Rubí, Terrassa, sí, i per allà, que hi van haver molts morts. Després va venir la del 71 a Cornellà, que aquesta la recordo en persona. El que passa que allà no hi van haver morts, afortunadament, però totes les cases que vivien, tota la gent que vivia als baixos de les cases ho van haver de llançar tot.
Octavi, perquè sí que va haver morts, perquè es va enfonsar el pont de Molins de Rei, sí, i va haver gent que va desaparèixer, eh?
Sí, sí, sí.
Passaven cotxes, quan va caure el pont de Molins de Rei.
Sí, possiblement. Jo sé que vaig viure allò de Cornellà i tota la gent que vivia als baixos, doncs quan t'entra aquesta aigua amb fang, i això ara parlo de Mallorca, quan t'entra el fang a dintre casa, ho has de llançar tot, absolutament tot.
Clar.
Vull dir, mobles, calaixos, matalassos, llits, tot, perquè és que allò és inservible, el fang infectat entra dintre casa, a part de que t'has de vacunar, perquè això també és imprescindible, però és que ho has de llançar tot, amb la qual cosa et quedes amb tot el que portes a sobre i prou. La gent que tenen un pis, que viuen al primer pis, ja no, però la gent que viu als baixos, cotxes, tot, ho han de llançar tot.
A l'Avinguda de l'Avent hem patit d'aquest problema fins que es va asfaltar i es van fer les canalitzacions d'aigua, que les hem posat a prova aquests dies. Mira, aquí hem de felicitar, eh? L'equip municipal realment ha fet una feina molt bona i era molt difícil. Però ara a l'Avinguda de l'Avenc l'únic problema el causen els cotxes, que aixequen aquelles onades d'aigua i la onada sí que entra dintre de les cases.
Clar,
i
que si anessin més a poc potser no passaria.
No, clar. Escombra i cap
però,
a fora.
Però clar, aquest és el problema de civisme que malauradament poca cosa podem fer nosaltres.
Sí, sí, sí.
Sí,
sí,
això
sí,
mateix.
Sí. Perquè està com està.
Sí, i el pitjor és aquesta olor de fang que queda impregnada a les coses i durant un temps sents l'olor d'inundació.
Clar.
És molt desmoralitzador, eh?
Clar, clar.
Sí, bé, ahir a la nit la veritat és que miraves el cel i feia una mica de por tan negra, no? I a més, com que estàvem molt mentalitzats que ens estaven avisant ja feia dies que venia el famós huracà aquest Leslie, doncs ens esperàvem que igual vindria una ventada que ens xuclaria i se'ns emportaria amunt, però afortunadament no va ser així, no?
És curiós perquè
hi ha llocs que sí que fan mal.
Ja estem com als Estats Units, la televisió espanyola és molt potent. I ara ja està seguint l'exemple de les americanes, que quan hi ha un ciclón al Caribe, a Miami, de més, els periodistes me'ls fan estar al carrer amb el micròfono, veient com s'acosta la tempesta, amb els cabells en l'aire.
Sí.
Cuidado, que cau un semàforo! I forma part de l'espectacle. I ahir la Sexta va enviar una dona pobra a Lisboa, esperant que arribés a l'huracà, que quasi se l'emporta el vent, allà amb el micròfon en directe, mira, hoy podéis oír el ruido del viento.
És que s'ha jugat la vida, eh? Els
home,
periodistes. Home,
es ven tot, Sònia.
Sí, sí,
s'ha jugat la vida.
Si no hi ha
vida.
Protagonistes, hi ha huracans. El cas és omplir el programa amb publicitat.
Sí. Sí, sí, als Estats Units ja hi ha gent que busquen huracans, o sigui, que són uns buscadors d'huracans.
Home, no, a part dels que es busquen...
Vaig veure un programa una vegada que hi havia un grup, un equip de gent que a la busca dels huracans, no?
No, no, però és que, a més, sempre hi ha el periodista amb la càmera...
Però el periodista juga la vida, ja, eh?
I el periodista amb la càmera que està mirant a veure si s'acosta el ciclón, eh? I quins desperfectes fan directe. I la gent ho segueix, eh?
Però aquí s'han tallat carreteres i llegit i Cambrils s'ha negat també. Sí. Bueno, aquest sempre. Salou també.
Tarragona.
Dir, Tarragona.
Aquí sembla ser que a l'estat tan a prop del mar, doncs la majoria d'aquests huracans, o no sé si es diuen fiblons, doncs són a dintre el mar i no ens entarem. Però també n'hi ha bastants.
Bueno, l'altre dia a Barcelona jo no ho havia vist mai. Sí. La Diagonal, com anava, mare meva.
Fa uns anys em va entrar una terra a l'alçada del Prat i va bellugar avions estacionats a la pista, eh? Mm-hmm. Van suspendre l'entrada i sortida de vols, però els avions que estaven parats a la pista o els fins a l'huracà els va bellugar.
Carai, no es veu que s'han cancel·lat un munt de vols,
sí,
al Prat,
molt,
eh?
Clar, sí.
Però també allò que comentàvem, no? També a Portugal, a Carcassonne, hi ha hagut, doncs, malauradament, morts, eh?
Hi ha hagut morts. Els vols de Carcassonne, el departament del ODE, de l'AUDE,
sí.
Hi han tancat, es veu, la major part de les escoles, en zones rurals, hi ha moltíssimes carreteres tallades, i sí, molt, no? Es veu que ha fet més mal que aquí, eh?
El que és molt curiós és que aquest any, concretament aquest any, jo m'he passat 2 setmanes a França, doncs puges cap a la frontera i ho veus tot verd. Increïblement verd, sembla Suïssa. Mm-hmm. Passes la frontera i està sec. No ha plogut a França. Jo he vist 15 dies a França i no ha plogut cap dia.
Clar, quan plou...
Imagina't, el dematí està tapat, com sempre, però clar, ni una gota d'aigua. I veus els prats, que sempre estaven verds, ara estan de color groc.
Clar.
Els jardins també estan com secs, a Lyon. Els jardins estan secs. No ha plogut.
Clar.
I, en canvi, aquí l'aigua ens surt per les orelles.
Bueno, i clar, i mira Mallorca, pobra gent, i mare meva... Allò va ser que... Quan
sí, és pobre. Que perdoni, però l'any 89 també va haver una riada molt grossa. No han escarmentat. Han edificat amb el curs del riu. Ha tornat a passar una altra riada d'aquestes i ja veus les conseqüències.
Sí.
Vull dir, això s'ha vist a navegantes. Tots els pobles de la costa, Cambrils mateix. Cambrils no està preparat per una riada d'aquestes dimensions.
No.
Sempre hi ha cotxes que se'n van al mar. Mm-hmm. I ja no diguem el Maresme. Però és que aquí a Roda Barà...
El que anava a dir, a Roda què? Som diferents.
I a Roda de Barà què?
Que...
Hem canalitzat l'Avinguda de la Venga, ha quedat molt bé. Però, clar, tots els carrers de la banda muntanya estan asfaltats i quan plou l'aigua baixa a una velocitat terrible. I aquí el torrent, el baixador, jo a vegades me'l miro i em fa por, eh? Si un dia tenim una riada grossa, no sé el que és el que farà l'aigua, eh?
I a baix, no? Que a baix sempre s'anega, no?
Hi ha veïns de Roda que m'han confirmat que l'aigua en una riada va passar per sobre de la via.
Mm-hmm. Sí. Hi ha gent que ho diu, sí.
Però clar, si ha passat per sobre de la via, què haurà fet?
Passa que aquestes coses cada vegada van a més. I això és el que deia jo abans. Segurament la causa deu ser aquest escalfament global del planeta. Sant Llorenç d'Escardassà, que és el poble que més ha rebut a Mallorca, deien que l'any 1989 hi va haver una gran riuada molt semblant a aquesta, i es va fer tota una canalització que passa per dintre del poble per evitar ja possibles coses al futur. Però es veu que aquesta vegada, clar, els ha desbordat completament aquestes previsions que havien fet, que ja havien fet molt més per si a cas. Resulta que ha sigut molt més i
les rieres del Maresme també estan canalitzades, ara serveixen perquè la gent hi aparqui, i quan hi ha una riada els cotxes taponen les sortides, i les conseqüències són, a part de terrorífiques, sempre troben cotxes fins i tot al mar, passen per sota el pont de la via del tren. I tu imagina't, estàs en una porteria i et baixen 1.000 i pico de quilos de cotxe corrent arrossegats per l'aigua, i t'esclafen a tu també, eh?
No, sí, no. Sí, per allà aquells pobles, bueno, la gent estan molt acostumats, passen els cotxes de la policia municipal avisant de que la gent tregui els cotxes, la gent els treu, però clar, sempre n'hi ha algun, sí, que,
n'hi ha algun que...
Sempre n'hi ha algun que no se n'entera.
No, i el que... pitjor és que llavors tapona les sortides,
sí, sí.
I multiplica els danys.
El que és lamentable és les morts. Mira, els danys, sí, també, però les morts.
Una de les coses que fa por, Protecció Civil ha dit que s'han registrat 45 desprendiments en carreteres. Això fa una mica de por, perquè, sí, clar... Aquest any, d'un any cap aquí, hi ha hagut bastants desprendiments, i alguns molt greus, i alguns amb mort, amb morts, com aquell de Sant Esteve de la Sarga,
sí,
prop de, que també es va emportar un cotxe, va quedar un cotxe...
No, no, és que per les costes de Garraf, sí, després de ploure, més val no passar-hi un parell o tres de dies,
perquè es pot...
cauen pedres, eh?
Clar.
És que és això, vull dir, aquí no tens escapatòria, tu vas amb cotxe per una carretera i se't desprèn una muntanya a sobre i allà no, bueno, no
t'escapes. I les línies del tren, les línies del tren contínuament tallades perquè han caigut arbres a la via.
Clar.
Quan no cauen arbres a la via, l'aigua s'emporta les pedres i queda la via descalçada.
Sí.
Bueno, llavors, clar, si és el transport alternatiu i segur, i es queda tallat, en què quedem?
Sí, no, no, sí que és veritat, això, eh?
Bueno, perquè les coses pues, van superant totes les previsions que se'n fan, no?
Sí.
Tanta aigua, també recordo un cas també molt curiós d'aquestes dues dones que anaven amb moto per Tarragona, no sé si ho vas veure perquè no estaves aquí, però se'ls van caure, se les van portar l'aigua i van quedar sota d'un cotxe, i la feina que van tenir per treure-les de sota el
cotxe. I una estava greu, eh? Llavors ja estava millor, però...
És que tu t'imagines... O sigui que
va millorar, però vaja.
Tu t'imagines que en una situació així pots morir ofegat davant de casa teva? Dius, escolta, però com és possible? Doncs, bueno, són coses que dius, no? I no saps on pots trobar avui en dia, no?
Però bueno, mira...
Doncs bé, esperem que això, que sigui almenys danyós possible, no? Però Déu-n'hi-do, de moment, la que està fent, eh?
De moment, hem d'estar preparats per tot, eh?
Sí.
Sí, per qualsevol.
Doncs anem a un altre tema, perquè avui es compleixen 78 anys de l'afusellament de Lluís Companys.
De president Companys. I Espanya mai ha demanat perdó.
Sí, un president escollit democràticament pel poble i jutjat amb un judici totalment il·legal i bueno, sense cap mena de garantia i bueno,
un judici franquista.
Un judici d'aquella època.
Que, i... per cert, també convé recordar el perquè de les coses. Companys estava exiliat a França, vivia a la Bretanya.
Mhm.
A la zona ocupada pels alemanys, no pel govern de Vichy. I vivia tranquil·lament sense que ningú el molestés. I els alemanys sabien perfectament que estava allà.
Bueno, esclar.
I el senyor Serrano Súñer, el cunyat de Franco, el cunyadíssimo, va demanar personalment als alemanys...
Bueno, a la Gestapo, concretament.
No, Adolfo Hitler, que hi tenia contacte directe amb Hitler.
Sí.
Que li entreguessin el Companys. I la Gestapo, no un sentiment, perquè no crec que en tinguessin, però el van agafar i el van depositar a Hendaya. I el van tractar amb respecte. Però just al passar la frontera d'Hendaya
ja
i caure en mans de la Guàrdia Civil, a part de que el van descalçar, li van pegar els peus, el van torturar i demés, i el van tractar com un gos, aquí va començar el seu calvari. Però va ser una petició del senyor Serrano Súñer. Perquè la història quedi aquí. Després s'han fet fins i tot biòpics pel cine, per la televisió...
Sí, aquella sèrie.
Una sèrie així molt interessant. Però ell va ser en persona qui va demanar l'extradició de Companys.
M'imagino que l'única acusació que se la podia fer és que era el president de la Generalitat. No sí. Tenia cap altra. No,
també es va fusellar un president del Barça.
Sí.
Al començament de la Guerra Civil,
sí.
El president del Barça estava estiuejant amb uns amics a la banda de la granja de Sant Ildefonso, la frontera, bueno, quan va haver l'alçament, el Guadarrama va ser, diguéssim, el front. I aleshores ell s'havia quedat a la banda dels nacionals i el van detindre, i quan van descobrir que era el president del Barça, ni judici sumaríssim. Tret el cap i a la cuneta.
Però això per què?
Perquè era el president del Barça.
Sí,
però
sí,
el Barça és un equip de futbol, que té
igual,
que veure, no?
Era el president del Barça.
Sí, però...
El 12 d'octubre, les manifestacions que van fer, tothom té dret a manifestar-se. les manifestacions que van fer el 12 d'octubre a Prat de Crits i de més van ser relativament pacífiques, no va passar res, excepte la muntanya de Montjuïc.
Sí.
A veure, ara ja hem canviat de tema?
No, estem amb el mateix.
Ah, seguim? Vinga.
Estem amb el mateix. Hem enllaçat de companys president de la Generalitat o president del Barça.
Molt bé.
Per fer símils. És que podríem fer molts símils, perquè ara hi ha una gent a la presó que dius també, bueno, amb unes garanties també més que dubtoses, no? Amb una instrucció plena d'irregularitats.
Passejant-se amb manillats com si fossin delinqüents comuns.
És que estaves dient tot això i m'estava recordant d'uns altres, també. Sí. Que dius, home, també, un altre calvari, no? Perquè has parlat de calvari, tu, no? Quan va entrar en Daia, doncs un altre calvari, també. Sí.
Però és el símbol de Catalunya. És el símbol de Catalunya.
Bueno, és que estem
de la mateixa manera que aquest, el dia aquest de la festa, aquí a Montjuïc, es van cremar
les
senyeres
estelades, no?
I banderes independentistes. Es van cremar. A les altres manifestacions no s'han cremat, no s'han cremat símbols. Per què aquesta provocació? Per què aquest odi? Ara no s'activarà un judici per odi contra aquests?
No.
No.
Ja està.
No. Però si fos al revés, sí.
Bueno, esclar, si fos al revés... Ah.
Però hi ha tantes coses que si fos al revés, sí.
De ben segur, sí. Perquè aquí hi ha una impunitat total... d'alguns, i d'altres doncs no se'ns hi passa ni un mil·límetre, no? I d'altres, doncs, impunitat total. Llavors, això, doncs, bueno, no ho sé, suposo que dintre del que és l'Estat, doncs, hi ha aquesta mentalitat que ve hereva d'una època
i d'una gent... I vols dir que ja no és mentalitat del país, en general, l'odi a Catalunya?
No, jo penso que no. D'una bona part, sí.
Jo moltes vegades ho preguntava, dir, oye, amb els viatges de l'Imserso, que trobes molts espanyols, diu, ¿vosotros admitiríais un presidente de gobierno catalán? No contesten. Diu, clar, per cortesia no contesten. Esteu pensant que no.
No,
no t'ho desmenteixen, dius, llavors, anem-se'n.
Segurament
no que... No som ciutadans del mateix dret, pot haver un president de govern català, mai Espanya l'admetrà.
No, ja... I s'ha demostrat, eh?
Al llarg del temps. General Prim va ser l'últim.
Sí, però va durar molt poc, eh?
No, i va morir, clar.
No, el van matar.
El van matar, sí.
No, això, bueno, jo penso que en el moment que estem, pues, tota aquesta gent que impunes, que fan les coses amb total impunitat, pues, els hi dona la força d'haver guanyat una guerra, no? Potser. Perquè, per exemple, a Alemanya, Hitler pues, la va perdre, la guerra, i Mussolini...
Oi, ens estem liant molt, eh? Anem una mica amb ordre, perquè si no anem d'un puesto cap a l'altre...
És que, esclar. Bueno,
I clar, podíem estar parlant hores i hores i hores, però anem a intentar
bueno, és que,
seguir
companys,
una mica
és la
el ritme.
De l'iceberg de l'odi.
Vinga, anem al 12 d'octubre.
Has d'entendre que a vegades els sentiments surten a flor de pell
i
no els pots frenar, clar, i per això estàs tu aquí per frenar-ho.
Però per això intento frenar-ho una mica, perquè
per
és que si no sé que...
Està molt bé.
Que conversen tenim per hores.
Està molt bé.
Anem al 12 d'octubre, la celebració del 12 d'octubre.
Sí, sí. Molt bé.
Quasi 1 milió d'euros gastats, sí.
Ah, aquest és el resum que fa l'Antoni.
Sí, 1 milió d'euros gastats. Sí.
Jo faig un altre que ve lligat una mica amb aquest, que és, hi ha moments que som una mica la riota de tot el món, o de tota Europa, si més no, no? Sí. Que quan surten aquestes fotos d'un cap d'estat saludant a una cabra que passa per allà, la veritat és que...
No, a lo millor és que es pensava que és el primer ministre.
Sí, bueno, no sé. Sí. I després...
No, bueno. No sols això, va cantar El novio de la muerte.
Sí.
Sí.
L'himne de la legió el van cantar les autoritats.
Jo és que aquest, el tema de la cabra, jo crec que per una qüestió ja de, no sé, és que jo suposo que no se'n donen compte, no?, de que bueno, no sé quin símbol és aquest, no? Jo no l'entenc. Vull dir, si volguessin donar la sensació d'una societat avançada, moderna, jo què sé, un exèrcit més o menys actualitzat, haurien de plantejar-se molt bé aquest símbol de la cabra, perquè això, la veritat, jo no sé si aquí a Espanya doncs hi ha molta gent que ja els hi va bé i que els hi sembla molt bé que surti aquesta cabra, no? Però fora d'aquí em penso que pensen igual que jo i no ho entenen.
Home, l'any passat van sortir 4 avions Eurofighter a la desfilada i en van tornar 3. Va morir un pilot, el de
Sete. Sí,
però, ja m'explicaràs
quin preu. Però és veritat la notícia de la cabra, que es va menjar la bandera?
Eh? Perdó?
Sí.
És veritat, bueno, això?
No, no sé si és veritat o no, perquè avui en dia no ens podem fiar de cap notícia.
No, no, pregunto, però... perquè jo he llegit una notícia de que la cabra, quan va fer el desfile, va haver-hi un que li va llançar una bandera...
espanyola.
No la que porten ells, sinó una que li va llançar i que se la va menjar.
Perquè duia a veure el pollastre al mig i se la va menjar, pensava que era comestible, pobre animal. Vaya digestió.
Sí, i el més curiós del cas és que aquest, no sé si es va fer també ja expressament, el dia abans el Parlament de Catalunya va aprovar una moció reprovant l'actuació del rei i demanant l'abolició de la monarquia, cosa que no té cap efecte legal, però...
Sí, jo diria que no té cap sentit, nosaltres ja hem proclamat la república. Això és un tema del país veí.
Sembla ser que, segons els juristes, perquè, clar, la reacció del president del govern, el senyor Sánchez, va dir que això era intolerable, que no podia ser, que tal, que això ho denunciarien, i que, cosa que ell havia dit primer, que no denunciarien, que ja no utilitzarien més els tribunals. Això ja fa dies que ho va dir, però veig que això ja no se'n recorda, no? I va dir que això ho portarien al Tribunal Constitucional...
El
no
diari
sé
després deia que era molt difícil articular una denúncia.
És que sembla ser que no és possible, perquè com que no té efectes legals ni jurídics, doncs, clar, diu on està el problema, no? O sigui, el problema és de ideologia, de mentalitat, i una ideologia, una mentalitat, no es pot portar a cap tribunal. Això, la idea és la idea. I això...
El pitjor del cas és que quan hi ha una desfilada d'aquestes, que és la Festa Nacional, sempre se celebra alguna cosa. I què representa el 12 d'octubre? L'arribada de Colón a Amèrica.
Sí.
És que Espanya, l'arribada de Colón a Amèrica, li ha suposat alguna cosa positiva? Molt or va desaparèixer d'Amèrica, la població nativa va desaparèixer víctima de malalties i de més, i després totes les repúbliques sud-americanes es van emancipar. Llavors, no sé, el 12 d'octubre...
Hi va haver un espoli important, de diners.
Sí, 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 sí.
Un espoli...
Que es va gastar.
Que van
es
arribar...
Es va malbaratar en batalles, l'armada invencible per una banda.
Però, doncs això va ser aquest imperi espanyol que deien que no se ponia el sol... Es va aconseguir gràcies a això, a tot el que es va espoliar a Amèrica, a Sud-amèrica i a Amèrica
mentre
Central.
Mentre que l'Anglaterra, la Gran Bretanya, va muntar un imperi, també basat en l'explotació de les colònies, però, a part de que les colònies també es van enriquir, la Gran Bretanya es va convertir en un empori mundial i amb les matèries primes de les colònies va tindre lloc la revolució industrial i tenien un mercat cautiu, Espanya ha malbaratat els recursos de les
malbaratat, bueno, clar.
Bueno, deia que anaven a evangelitzar-los, no?
Bueno.
Evangelitzar-los, sí. Que no em sortia la paraula.
Sí, sí, bueno.
Bueno, ja hi som.
Això és el que a mi em van explicar quan anava a col·legi.
Això és el que ens van explicar.
Es veia aquella imatge famosa del Colón amb una creu, agenollat a terra, i van dir, bueno, sí.
Sí, i els missioners van destruir moltes peces irreemplaçables de les cultures natives. Costa molt, avui en dia no es pot desxifrar cap inscripció maia o asteca, perquè no hi ha documents que es puguin estudiar. La mateixa cultura de l'illa de Pasqua és impossible de remuntar-la, perquè tot el que estava escrit ho van destruir els missioners per erradicar qualsevol idea de la cultura antiga.
Bueno, n'hi van haver de tots, perquè Fray Junípero Serra també va fer una bona feina a Califòrnia, que està reconeguda.
Sí,
Va fundar... Sí,
jo només
conec aquest. Bueno, sí. Però aquest és el fundador de San Francisco, Los Angeles, San Diego, Mònica... Sí, sí.
Avui forma part dels Estats Units.
I forma part i és reconegut, no? Vol dir que algun hi devia haver de bo, també, no? Però sí que és veritat que, bueno, això ho diu tothom, que no van anar a descobrir res, estava descobert, allò l'únic que van anar és a invadir, sí. A invadir d'alguna manera, no? Per tant, jo penso que es faria molt bé de no celebrar una data com aquesta, perquè avui en dia ara ja tothom ho comença a saber, i els que venen de Sud-amèrica, que aquí ja n'hi ha molts, ja ho comencen a denunciar, això, també,
Sí.
Vinga, en tot cas, la manifestació de Barcelona, recordem que hi va haver el dia 12 d'octubre, segons la Guàrdia Urbana, diu que unes 65.000 persones.
Sí.
Segons l'organització, doncs no sé, ara no tinc les dades aquí, però suposem que... No,
l'organització va dir 300.000.
Sí.
Però la Guàrdia Urbana, més o menys, sempre s'ajusta una mica més, va dir 65.000, i això tenint en compte la quantitat d'autocars que venien de fora...
També
i
van
això.
Venir autocars de fora.
Home, i tant. De fora, home, i tant, que van venir autocars de fora.
Home.
Llavors, esclar...
No cal, no, perquè cadascú es pot manifestar a la seva ciutat, no? Mm. Perquè el 12 d'octubre era festa tot arreu, no només
bueno,
a Barcelona.
Però sempre ve.
Doncs, no, a la plaça Catalunya hi havia gent.
Clar.
Que...
Hi havia molt...
Però és igual.
Home, si van sortir els anuncis per tot arreu, per les xarxes socials, sí. Sortien els anuncis perquè la gent s'apuntés als autocars per venir. Home, i tant. A tot arreu sortien autocars cap aquí.
Tothom té dret. Estem en una democràcia. Tothom té dret a manifestar-se.
Sí, clar.
Mentre no et facis malbé, estris i molestis a la gent, tothom té dret a manifestar-se.
Jo,
ara,
és que jo no pensava criticar-ho, això. Vull dir, si ells es manifesten... Doncs...
I a Gràcia es van manifestar, també, els contraris, sí. Els altres.
Jo el que trobo més mal és el que hem estat comentant abans, però abans ho vaig, i com que ja ho han dit... En fi, una manifestació més.
És una manifestació més, i, bueno, el dret... el que no podem fer és només fer les que ens agradin a nosaltres i les que no ens agraden, doncs, no deixar-les fer, no, això no...
Per cert, tornant al tema del 12 d'octubre, jo el que vaig trobar més grotesc va ser el que va passar després, la recepció real.
Què va passar?
Els Reis havien d'anar a Mallorca, i aleshores el programa de la recepció que es feia després de la desfilada al Palau Real, llavors immediatament els Reis anaven. I aleshores els Reis van arribar abans, perquè anaven amb molta pressa, i es van haver d'esperar que vinguessin gent.
1.500 persones, em sembla que hi havien, eh?
Sí.
A la recepció aquesta, vull dir, no vegis, saps? O sigui, fer canapés per 1.500 persones ha de ser...
Aleshores va haver, segons els opositors al govern actual, un fallo terrible de protocol, perquè es veu que, com que el dia abans havien reprovat el Rei, el Parlament de Catalunya, el Rei, que es veu que pensa per si mateix, va voler fer una fotografia institucional entre d'on sortissin la realesa, el poder jurídic, el Parlament i el govern. I aleshores li van demanar a Sánchez que es quedés, després de, va ser el primer que va entrar...
Per la foto.
Per la foto. Després venia la presidenta del Parlament espanyol, que també s'havia de quedar. Ella representava el poder constitucional, diguéssim, i també es veu que havia d'haver algun jutge...
El jutge, sí.
Sí, o l'ESMES o qui si fos, per representar el poder jurídic. Llavors, fer-se la foto, els quatre poders del país. Llavors, el Sánchez es queda amb la seva senyora, passa la presidenta del Parlament, li diu no sé què, i se'n va. I els hi va desmuntar. Llavors, tota la premsa de la dreta, diguéssim, l'oposició... Fallo inconstitucional... Bueno,
fallo de protocol.
De protocol.
Sí, fallo de protocol.
I la culpa era pel senyor Sánchez.
El fa deixar a la dreta dels Reis perquè ell té ambició de ser... Per favor. Ni tanto ni tan calvo. El problema d'aquestes notícies, que no són falses, són notícies, és la interpretació i després com la gent que no pensa quan llegeix... es queda amb la copla.
Bueno, quan una notícia no s'explica amb veracitat, és una notícia que no és falsa, està manipulada, no?, d'alguna forma. Sí. Llavors, doncs, aquí està el problema.
En canvi, es veu
aquesta
que...
aquesta manipulació de notícies per part d'alguns mitjans, no?
La sensació va ser una conegudíssima persona de la societat madrilenya, que es veu que es va presentar amb uns tacons que ni la Letícia s'hagués atrevit a posar-se'ls, i tothom estava més atent a veure si la senyora caminaria pels passadissos del Palau Real...
O si cauria,
sense
no?
Sense caure, o no. I no, la senyora...
Qui era la senyora, per això es pot dir, o no?
Sí, la senyora Isabel Preisler, que anava acompanyat d'aquell company sentimental que porta ara. També estava convidada i es va presentar amb uns tacons que semblava l'Empire State. Sí. Llavors la gent estava més pendent de la senyora Preisler que dels Reis, que per cert van marxar molt aviat perquè se'n van anar a Mallorca.
Home, si tenien que marxar, doncs sí, també s'entén,
sí, sí.
No?
Sí, l'avió devia sortir. Jo aquest tema no puc discutir res, perquè aquests temes de protocol i de monarquia, la veritat és que no els domino.
Però són fascinants.
I no sabria... Sí, es veu que sí, però...
Jo he vist una foto...
I això del protocol, noi, no ho he entès
però,
mai.
Pensa, aprofita, però, bueno. Que queda poc temps per veure-ho,
Jo he vist una foto avui... allà, a Sant Llorenç, un home li dona una escombra al Rei. vale? Un senyor dels que estava netejant rep el rei i li dona una escombra. I això s'ha fet viral perquè el rei la rechaça.
Però no la necessita, el rei ja va amb avió.
No.
Bueno, també va anar-hi el senyor Sánchez. El rei ha anat allà a Mallorca, clar.
I el Nadal també amb la raqueta anava traient fang.
No, la raqueta, el Nadal no. El Nadal estava amb botes i raspall. I ha donat allò que té ell, com es diu, l'escola aquella.
Sí, l'escola aquest d'entrenament.
Per allotjar la gent. Ell jo crec que s'ha portat bé.
Sí, el Nadal s'ha portat bé, sí.
Però a més s'ha anat a fer la foto.
És que ell és d'allà, segur que tenia molts amics i coneguts i família d'allà, perquè està al costat mateix de Manacor.
I a més se'l va veure traient fang, eh?
Sí.
Però aquesta foto s'ha fet viral, eh?
Però a veure, algú es pensava que el rei es posaria a escombrar.
Bueno. Home, doncs, podia fer pràctiques, no, perquè potser en el futur...
Tampoc anava vestit adequadament.
Potser en el futur necessitarà un ofici.
Mira.
No ho sé.
Tavi?
Dejémoslo,
que podia fer pràctiques perquè en el futur potser necessita un ofici.
Vés a saber si haurà d'anar...
Com aquella llei.
A l'oficina de l'INEM.
I el Sánchez se'n va anar a fer la foto, també. Escolta,
a l'oficina de l'INEM, sí.
Per fer-se la foto no cal que vinguin, eh? Tant un com l'altre, vull dir.
No, bromes a part, la feina del jefe d'estat és aquesta. Quan hi ha una catàstrofe,
ja
s'ha de presentar al
ja
lloc.
Ja ho sabem.
Home, és una de les... No té gaires feines, però aquesta sí que hi és, clar. Sí.
Segur que no es van portar de fang.
No, segur que no.
Vinga, anem a parlar del judici, que sembla que els judicis van per llarg, no?
Sembla que sí. Segons el senyor Kaiser, aquest dematí, que es veu que és una veu autoritzada, va per molt llarg.
Mare meva.
Perquè el mateix jutge Llarena es va posar un termini i ja no l'ha pogut complir per la instrucció del cas, i és un camp de mines. Mateix diu, s'han ficat en un laberinto i ara no saben ni com sortir-se'n.
Per cert, la Fiscalia demanarà 25 a 30 anys de presó per a Junqueras.
Sí, però això és una filtració que avui la Fiscalia ho ha desmentit, eh?
La mateixa Fiscalia ho ha desmentit?
Sí, la mateixa Fiscalia, segons l'Agència Catalana de Notícies, ho ha desmentit. I ha dit que això són filtracions que no són certes.
Que no són certes.
I que la Fiscalia encara ho està estudiant i que quan la Fiscalia decideixi alguna cosa, la premsa ho tindrà el mateix dia. Però que ara mateix no. El que sí ha sortit és el senyor Lesmes, el president del Consell del Poder Judicial, dient que, home, reconeix que el Tribunal Suprem no està preparat per investigar. No és la seva feina.
No és la seva feina.
I no està preparat i pot ser que hi hagi alguns fallos administratius. Lo cert és que els advocats dels presos catalans estan denunciant cada dia, tenen, bueno, una infinitat de denúncies que no podran donar resposta a totes.
És que el jutge Llarena, hi ha hagut moltes proves que no les ha acceptat.
És que, bueno...
I ell mateix ha demanat proves a la Guàrdia Civil, pràcticament teledirigides. La Guàrdia Civil ha fet el que li demanaven.
Clar, ja està.
Però, clar. Aquesta investigació està totalment segmentada.
A més, es veu que els documents que estaven... Tots els documents, perquè sembla ser que hi ha 50.000 folis, amb aquest
sí,
procés.
Bueno, que vulguis, sí.
Es veu que hi ha un lloc que se'n diu un núvol, que és on es van introduint totes les dades, i sembla ser que la meitat de les que han aportat les defenses han desaparegut. Han desaparegut.
I com poden haver desaparegut?
Bueno, la informàtica, ja saps que la informàtica... No, és que això és culpa de la informàtica.
Sònia, però... recordo que fa un any, acabats d'inaugurar els jutjats de València, la ciutat de la justícia de València, va haver un cortocircuit que va destruir tota la informació del cas Gürtel.
També una mala pata, eh?
I aquí no era informàtica, era paper. Que es va cremar.
Era una xispa allà. Sí. Bueno, doncs la informàtica, és clar, sempre és l'asa dels cops, és la que se la carrega, no? És que informàticament, i a més diuen que, clar, que el Suprem no està preparat per portar investigacions, però tot i amb això, que el jutge Llarena ha fet una gran tasca i no sé...
Sí, serà a l'estranger, perquè ha fet el ridícul a Bèlgica i a Alemanya.
Sí, bueno, jo penso que tot això anirà sortint, perquè ara sembla els advocats dels presos catalans... demanen que el judici sigui televisat en directe.
Sí.
No sé, què penseu? Que serà televisat o no?
N'han fet ja, televisats n'hi ha hagut, eh?
Bueno, és que...
Els Gürtel, la mateixa declaració de la infanta també ha estat televisada.
Bueno.
No me consta, no me consta, no me consta.
Sí.
I, però el judici aquest, clar, serà televisat o...
I què es convertirà en un reality show?
Però és que si es fan moltes barbaritats, està bé que es vegin, no? I que tothom les vegi, i que tothom opini. Això, jo crec que això seria transparència, no? Si no hi ha res a amagar, no haurien de tenir por de no televisar-lo.
Jo penso que no seria...
Això seria transparència, no?
Sí, però no és un espectacle, eh?
No, espectacle no és. Collons...
És una qüestió d'estat, eh?
Va, no ens posem nerviosos.
És una qüestió d'estat, però... No,
mentrestant, a la presó...
Però que tothom està veient que hi ha moltes coses irregulars. I,
mentrestant, a la presó preventiva, per voluntat expressa del jutge Llarena, per impedir que interferir el Parlament de Catalunya i impedir que puguin cometre delictes si és que el jutjat jutjar-los es considera un delicte. Vull dir que això és una cosa que no s'aguanta ni en broma.
És que els que hi entenen diuen que...
En aquest cas, la presó preventiva no s'aguanta ni amb cordes.
Però ni l'acusació per rebel·lió. Clar, el fet de tenir-los en presó preventiva és perquè hi ha ells diuen que hi ha el delicte de rebel·lió. Si el delicte de rebel·lió no existís, ja no estarien en presó preventiva, perquè les penes serien molt menors i llavors ja no té... Perquè ells la por que tenen és que se'n vagin, com ha fet el Puigdemont.
El mateix Kaiser avui deia que si hi hagués hagut rebel·lió, el govern espanyol, al moment, hagués aplicat el 155 o hagués declarat l'estat d'excepció a Catalunya. Eh? Si en Puigdemont hagués convocat eleccions, no hagués passat res.
Aquesta setmana he llegit un article d'un exjutge, un professor de dret, Pérez Royo, Pérez Royo, que sustenta la idea de que aquest judici no es pot fer si no hi ha el Puigdemont. Que el Puigdemont, clar, és el màxim responsable. Com que és el màxim responsable, té d'estar present aquest senyor, perquè és que si aquest senyor, els altres, diguem, ell és responsable de tot, perquè és el màxim responsable de tot, ha de ser-hi ell. Els altres que no en són responsables, no se'ls hi pot carregar el mort d'una cosa que té un responsable per sobre d'ells. Sí. Per tant, jurídicament, diu que aquest judici no es pot celebrar. Bueno, no, jo no hi entenc.
En tornarem a parlar.
Però,
anem a veure.
Tenim per un any i mig encara.
Tenim per llarg. Les restes de Franco.
Ah. Sí.
Ja però tenen destí, no?
Ja tenen un lloc, ja, sí. Ja han trobat
un lloc.
Ja han trobat allotjament. Sí.
Jo ara estava pensant, el lloc que han trobat sembla que és la catedral de l'Almudena, que és d'on hi ha les despulles de la filla.
Ah.
Sí. I és, diguéssim, la catedral de Madrid. Però és clar, és que Madrid, en realitat, no tenia catedral. Madrid tenia la basílica de Atocha i la seu del bisbat era Alcalá de Henares. Llavors, clar, com que la capital d'Espanya havia de tindre catedral, va muntar l'Almudena, al costat del Palau Real, i l'Almudena justament es va acabar, ara farà 8 anys o 9, amb motiu del casament del senyor Borbón Grecia, que va contraure matrimoni amb una periodista de Ràdio Televisió Espanyola.
Divorciada.
Doncs,
sí.
Van acabar l'església amb diners públics per oficiar el casament d'aquesta parella. Llavors, clar, no és tampoc la catedral oficial de Madrid. Figura que és la catedral de l'Almudena, però passava per allà, igual que el bisbat és Alcalá, Madrid Alcalá. El bisbe és el d'Alcalá de Henares.
Però bé, en tot cas... amb la dona?
I aleshores, en la dona no sé d'on està.
Em sembla que està al Pardo, no?
Potser sigui al Pardo,
sí. Crec que està en un cementiri.
El que sí que pot convertir-se en un punt de culte, llavors veu que el govern vol impedir que es formin manifestacions davant de la catedral del Moner, que està al centre de Madrid.
Exacte, és que ara estava a Cuelgamuros, que això està al Quinto Pino, però ara estarà al centre de Madrid. Llavors, però sembla ser que no hi ha mitjans legals per impedir-ho, eh?
El que jo no sé, en ple segle XXI...
No, es veu que només una carta del Vaticà ho podria impedir.
Sí. Jo no sé com en ple segle XXI es pot enterrar una persona a una catedral. No ho entenc. Tu vas per la catedral de Barcelona, la catedral de Tarragona, i veus les làpides de la gent que estan enterrats allà, però això va ser fa 500 anys. Per al segle XXI, al centre de Madrid, s'ha d'enterrar una persona. És que deu haver estat problemes de salubritat a la cripta. Ara la filla de Franco està enterrada allà, eh?
Sí, per això que, bueno, aquí veus la mentalitat i la manera de pensar. Sí. De...
Lo important és que marxi el Valle de los Caídos, això sí que és important. I que el Valle de los Caídos, que està allà, i aquest monument, ara no el tirarem pas a terra, com no desmuntarem la piràmide, que se li doni un sentit i s'acabi ja el fantasma de la Guerra Civil.
Sí, però costarà, eh? Bueno, suposo que amb un parell de generacions bueno, sí que es pot canviar el sentit, però ara, en aquests moments,
ja queden pocs
costarà de canviar el sentit d'allò.
Ja queda poca gent viva que estigués present durant la Guerra Civil.
Sí, però quan veus les manifestacions...
Sí, són el que fa poc que es reprodueixen.
Però la història escrita cada vegada més quedarà escrita.
I si està al centre de Madrid, ja no te digo nada.
Això és un problema.
I aquest monument tothom sap com es va fer, qui el va fer i per què el va fer. Eh? I això costarà una mica treure'l de l'imaginari popular.
Doncs el Modena es va acabar perquè es casés el senyor Borbón Grecia.
Sí, però això no ho sap gaire gent, o, bueno, va passar més desapercebut. Però
vinga, parlem caïdos, de dineritos. Els pressupostos.
Ah, sí. Bueno,
que, a veure, ja veurem al final el recolzament, no?, que obtindrà el Partit dels Socialistes.
És la cosa més important d'un país, eh? I més sent membre de la Comunitat Europea, el pressupost és fonamental.
Doncs, com bé sabeu, PSOE i Podemos havien acordat d'augmentar doncs, el salari mínim a 900 euros. I, doncs, el senyor Casado...
I Rivera.
Diu que ho impedirà, sigui com sigui. Bueno. També la COE està en contra d'aquest augment de...
Bueno, sí. I la senyora Lagarde també va dir que molta precaució en augmentar la despesa. Ah, ella, com que viu com una reina...
I els altres també, clar. Sí.
Avui era... sembla ser que avui és el dia límit per presentar-ho davant de la Comissió Europea, els pressupostos. Sí. I, bueno, tot fa pensar que Europa diran que sí, perquè sembla que són... no traspassen aquests límits que els hi han imposat, no?
No, hi ha un altre factor absolutament que juga a favor d'Espanya, i és que en aquest moment la Comunitat Europea té un immens problema que es diu Itàlia.
Bueno, exacte, això anava a dir.
Llavors, esclar, per no molestar Espanya, doncs potser ens la colen, aquesta.
Itàlia ha dit que ells es passaran al límit, però ja està, no? El ministre aquest, el Salvini, que és un tio bastant d'extrema dreta, ha dit que ells es passaran aquests límits pel forro. Bueno, ja veurem, a veure, si després els hi deixaran diners, la prima de risc pujarà i no podran pagar, bueno, això...
La senyora Merkel ja no podrà posar el garrot perquè ha quedat una mica debilitada.
Sí. Bueno.
Ja hem acabat els pressupostos?
No, perquè...
Pensava que canviàvem de tema.
No.
Perquè quedin aprovats, necessiten el recolzament d'Esquerra i del PDeCAT.
I que no sabem si hi haurà aquest recolzament.
I aquest recolzament, de moment, es fa pregar, i em sembla molt bé, perquè mentre no hi hagi respostes als altres temes, sembla ser que Esquerra ja han dit que no entraran ni tan sols a negociar, sinó ja veuen un gest per part del govern amb el tema dels presos i amb el tema del referèndum. I si no hi ha cap mena de gest, no el recolzaran. Per tant, si no tenen el recolzament o d'Esquerra o del PDeCAT o cap dels dos, aquests pressupostos no s'aprovaran, amb la qual cosa l'estabilitat del govern quedarà tocada.
Per totes maneres, la política és l'art de lo impossible. I aleshores, els pressupostos és la peça fonamental del país. Si no hi ha pressupostos, el govern plega, i el que menys ens convé ara és que el govern plegui. Aleshores... hi haurà pressupostos, l'obligació de tots els polítics que estan a l'oposició o els socis del govern és dir que no, i ara comença la batalla d'arrencar, com la política el que feia en Pujol, el peix al cova, a veure què és el que podem arrencar. La ministra ja oferia 2.200 milions per temes socials, molt bé, els agafem, més acabar les infraestructures, més acabar el metro, la línia 9 del metro de Barcelona... més retornar, que això el Pere Aragonès és un atxa, perquè ha recuperat 1.000 i pico milions d'euros més perquè l'estat espanyol, a més, resulta que les transferències a Catalunya no les feia. Mm. Ens deuen diners, a part que ens han retallat. Ens deuen diners.
Ens en deuen molts més.
A part del dèficit crònic de
2.200 euros, ai, 2.000 milions, això no és res.
El dia que el ciutadà,
comparat amb el que ens deuen.
El dia que el ciutadà que voti, que vota, pensi amb els números de l'estat com pensa la seva pròpia economia domèstica, aquest país haurà entrat a la modernitat. I els governs els jutjarem per la seva, el seu resultat a l'administració del país, no la seva tendència política. Mentre això Espanya no ho faci, serà un país de pandereta. S'ha de pensar amb els números. I nosaltres som membres de la Comunitat Econòmica Europea.
Vinga, que dels números segurament en tornarem a parlar.
Sí.
Perquè aquí no acabarà.
Tindrem pressupostos per haver el peripe.
No, en tornarem a parlar perquè ara vindran els de Catalunya, també, no? I amb aquests també tela, no?
Vinga, ràpidament, les eleccions de Baviera.
Ah, sí. Ah.
També, doncs, hi ha hagut aquí un canvi, un gir, eh?
Un gir respon a el que està passant a tot arreu. Uh-huh. Ja va passar a França, sí. Ha passat a tot arreu, que els partits, diguem-ne, tradicionals, doncs van de baixa. Van de baixa. El partit, un partit de dretes, que és el que governava Baviera, feia 60 anys que tenien la majoria absoluta.
No, ja no la tenen.
I ja no la tenen. Ara hi ha el segon, que és els Verds, que va, sí. Pugen moltíssim i sembla ser que tenen la idea d'arribar al govern de la República Federal i fer-li la punyeta a la senyora Merkel.
Bueno, els Verds sempre
els han quedat en segon lloc, eh?
Han quedat en segon lloc, exacte.
Els Verds sempre han estat molt potents a Alemanya, el Partit Verd.
Sí.
Ha arribat a decidir moltes vegades polítiques del govern federal. I ara és a Baviera.
Sí.
A Baviera mai havien sigut forts, ara ho són.
Que són partits que no crec que tinguin l'objectiu de governar mai. Són partits que tenen el seu objectiu és fer la punyeta, només, no?
És com la CUP. És com la CUP.
Exacte, una mica així, no?
Però amb versió ecològica.
Llavors, el segon partit són els Verds, que també tenen, home, no tenen tants vots, però déu-n'hi-do. I el tercer és una coalició d'independents, que segurament seran els que faran coalició amb aquest partit de dretes que ha guanyat, i suposo que tindran una majoria, perquè els socialistes han arribat a la cinquena força, que és un partit quasi que, imagina't tu, els socialistes allà... Bueno.
A mi el que m'estranya és que Baviera no tingui un partit nacional bavarès fort. No hi és.
Bueno, és aquest partit que ha governat 60 anys, que és una espècie...
La CSU.
El CSU és una mica és una mica com Convergència, no?
Sí,
bueno, com Convergència abans de ser independentista,
sí,
vull dir.
Sí, però és federalista, no és bavarès.
Bueno, perquè ja tenen la mentalitat federalista. Bueno,
Baviera va ser independent fins 1919, eh?
Sí.
En tot cas, hi haurà alguns canvis, potser.
Sí.
Bueno, és la postura de la Merkel, que és la que mana Europa.
De totes formes, m'agradaria ressaltar que el primer ja hem dit qui era, el segon els Verds, el tercer aquesta coalició, però el quart, un partit d'aquests d'extrema dreta...
D'ultradreta, no?
Ultradreta, antiimmigració i tot això...
Alternativa per a Alemanya.
Exactament.
Mare meva.
Exactament. Que això, si això ens fixem en França, que també hi ha Le Pen, si Itàlia, el senyor Salvini,
sí.
Àustria, Hongria, Polònia, els Estats Units, tots aquests partits així d'ultradreta estan pujant bastant a tot arreu.
Sí. I no oblidis mai que el nazisme va néixer després de 1919, precisament, capitanejat per un tal Adolf Hitler, i va néixer a Múnich.
Uh-huh. Sí, sí. Sí.
Vinga, ràpidament, cap a Aràbia Saudí.
Déu-n'hi-do.
Ai, sí, aquest pobre, no?
Sí, déu-n'hi-do, eh? Ostres, això és...
Això que ha passat, llavors?
Un senyor, un periodista, que, diguem, d'Aràbia Saudí, que és contrari al règim, que sempre criticava el...
Bueno, contrari, no, l'ha criticat. Ha criticat el...
Bueno, doncs,
ha criticat el príncep hereu.
Crític amb el règim que hi ha a Aràbia Saudí. Va entrar al consulat d'Aràbia a Istanbul i ja no ha sortit d'allà.
Desaparegut.
Ha desaparegut, no hi és. Bueno,
I clar, evidentment, la tensió internacional, doncs, està...
Clar, home.
Perquè sembla ser que les càmeres, diuen... hi ha unes càmeres que graven, igual que tot arreu, aquests llocs públics, no?
L'entrada.
I l'entrada sí que hi era, però la sortida no ha sortit.
Llavors, en canvi, han sortit senyors amb maletes i deien si estava esquarterat i ha sortit del país com... dintre del el que es diu el correu diplomàtic.
Això és el que té més força, sembla ser. Eh?
Sí.
Això, malauradament...
Bueno, aquí és on comença la immensa hipocresia.
Mare meva.
Igual que aquí tot el món va tronar per lo de la venda d'armes a Aràbia Saudita, que al final es van vendre perquè si no hi havia postos de treball que perillaven, el senyor Trump, que és el líder de la democràcia i dels drets humans, perquè és el president del país més fort del món... ha dit que castigaria sèriament Aràbia Saudita, si això es prova que la pròpia ambaixada, la pròpia consulat ha fet desaparèixer un senyor.
I no ho farà.
Però clar, és que hi ha tants diners...
No ho farà.
...en joc que...
També va dir que probablement...
Primer són els diners...
Que probablement Putin hauria manat de matar algú, però que confia en ell.
Sí, ja està.
Sí, bueno,
el
servei...
El senyor Trump ja sabem que
sí, i el senyor Trump també té Guantánamo, que ja té per mirar-se l'ombrigo.
Vols dir que això quedarà amb res,
bueno,
no?
Les Nacions Unides...
I Espanya més val que no fiqui... Com si no passés res, perquè si no encara pagarem a l'AVE de la Meca tu i jo, eh?
No,
però Espanya és un dels països
encara
que més...
han cobrat, eh?
És un dels països que més armes ven a Aràbia Saudí. És un dels països, em sembla...
Sí, que són 190.000 milions de dòlars.
Que és el segon país que més armes ven. No. I les Nacions Unides van dir que ningú havia de vendre armes a Aràbia Saudí perquè, si no s'acabaria el problema.
Ja, aquest senyor que entrava a denunciar o...
No, suposo que a renovar el pressupost.
A fer un tràmit.
I ell havia denunciat a l'hereu, diguéssim.
No, ell era un periodista que havia criticat... les postures de l'hereu.
Que també volem comentar la mort de Nabur, la mort de Montserrat Caballer, doncs que també han tingut lloc durant aquestes setmanes.
Sí, bueno, és una persona que
dos grans artistes.
Mundialment conegut.
Bueno, la gran diva de la lírica, no?
Que aquí hi van haver-hi uns tuits del Puigdemont que diuen que la criticava perquè no se sentia catalana, però que això s'ha desmentit.
És una falsa.
Ahir la Sexta van dir que això no era veritat.
Era catalaníssima, tenia el domicili fiscal a Andorra.
Andorra, sí, clar.
El país dels Pirineus.
Sí. Bé, també com que hi ha hagut molta gent que ha tingut domicili fiscal.
Però va haver-hi un tuit molt fort contra el president, el Puigdemont.
Bueno, perquè va dir
que
no se sentia catalana, que se sentia espanyola i que no sé què. I, bueno, però
això... Després ho van desmentir.
Ahir a la Sexta van donar una prova que ho desmentia. Sí. Això no és
veritat. Clar, com que hi ha notícies tan falses... No saps...
Això és com Salvador Dalí i com tanta gent. I el Josep Pla...
Sí.
Albert Boadella.
Vinga, va, que no tenim massa temps.
Venia el Charles Aznavour, també.
Llums i ombres.
Hem perdut també un...
Tothom té llums i ombres, sí.
Vinga, Lourdes, de què volies parlar-nos?
Bueno, jo una notícia que m'ha deixat una mica tocada. Més de 2 milions d'espanyols no poden comprar les medicines. No poden comprar medicines.
Però si estan financiades per la Seguretat Social.
Moltes no. Llavors no les poden comprar i són les persones de renta baixa, les persones divorciades amb fills, els parats... Bueno, els que més no poden comprar les medicines són els canaris.
Sí.
Vull dir, llavors, clar, això et posa una mica els pèls de punta, però imagina que necessites la medicina i no la pots comprar. Vull dir, arribarem un moment, a mi em fa una mica de... M'ha fet una mica... I ho sé per una amiga que tinc a Canàries, que és veritat, eh?
Sí, no, Canàries és un país pobre, eh?
És un país pobre.
La gent
pobre.
No té...
Sí, a més, ni se n'en recorden d'ells, eh? Perquè la meva amiga està a Fuerteventura i ni se n'en recorden, eh? És com si fos, saps? Com si fos un país oblidat,
està
diguéssim.
Està a 3 hores d'avió, eh?
Sí, però els tenen molt, molt deixats de la mà, eh?
Sí.
Molt deixats.
Doncs això s'hauria de tenir en compte, eh?
Això.
Octavi.
Sí, jo volia parlar d'una visita que va fer el president Puigdemont a les Illes Feroe. Les Illes Feroe és una comunitat que és autònoma de Dinamarca i que ara està treballant per la independència. Però està treballant per la independència d'una forma totalment civilitzada, amb unes negociacions, vull dir, ells parlen, hi ha coses bones, coses dolentes, alguns ho defensen, alguns diuen que no pot ser perquè és molt petit i l'economia no ho podria suportar, però ja fa anys que estan treballant amb això i, vull dir, d'una forma totalment civilitzada, que és com s'haurien de fer les coses, no? I bueno, el president va participar en una conferència sobre l'autodeterminació dels països, que bueno, va compartir doncs, Illes Feroe, Nova Caledònia, Escòcia i Catalunya, i bueno, ells van parlar. I també una cosa molt interessant, va assistir, quan es va acabar aquesta conferència, va assistir a un partit de futbol entre les Illes Feroe, que precisament aquests tenen selecció d'Illes Feroe.
Sí.
Jo és que el que no entenc és com Espanya també va jugar un partit de futbol la setmana passada contra Gales, que també Gales és una comunitat autònoma, però que no és Inglaterra.
I Gibraltar va guanyar el seu primer partit de la història, l'altre dia.
Doncs mira, coses que passen.
I no sé per què Catalunya... No, no, espera, deixa'm acabar.
Ui, que no tenim temps. No,
va anar a un partit entre les Illes Feroe i Kosovo. I això aquí ni se n'ha fet perquè, clar, Espanya no reconeix Kosovo, com tothom sap.
Vinga, Antoni, que tens un minut.
Doncs el Museu de Cera de Madrid s'ha enriquit amb una nova figura i aquesta vegada l'han clavat. Es tracta ni més ni menys que la senyora viuda de Boyer, de soltera Isabel Preisler. Aquí tinc la fotografia, va sortir a la Vanguardia d'ahir, i ara els ensenyava als companys, perquè està tan ben feta la figura que no se sap quin és l'original i quin és la figura.
Ui, no em diguis, ho dius de veritat o és de...
Mira, aquí la tens, llàstima bueno, no tindre la televisió no de roda.
Llàstima.
Però... I aleshores, aquí hem fet apostes a veure si és la de la dreta o la de l'esquerra, perquè està clavada. Llavors, clar, aquí només hi ha dues hipòtesis.
Home, doncs, felicitem a qui ho hagi fet, perquè quina fama, no?
Bueno, però o la figura està molt ben feta o l'original és de cera.
Aquesta també pot ser, Aquesta també pot ser.
Tal com es conserva...
O que l'hagin encerat tota, també, clar.
A la millor incorporen un nòvio momificat algun dia.
Pot ser, perquè no sé quina figura, recordeu quina figura era, que era horrorosa.
Em sembla que alguna infanta. Aquesta deu ocupar el lloc que ha deixat la infanta Cristina.
El millor és el mèrit és del que la maquilla cada dia. Cada dia la deu maquillar alguna maquilladora oficial, professional.
Després ja la veuràs de prop. No se sap quina és l'original i la còpia.
Aquesta dona està més jove que les filles.
Bona setmana. Adéu.
Adéu.